Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
10 i 14 minuts. Ja podríem fer una mica de broma. No sé si està pitjor el trànsit o la meva fonia. O les dues coses a la vegada, perquè del trànsit vostès n'han parlat molt, de la gestió del trànsit, com ha de quedar tot després de la bienalització del centre de Sitges i els últims detalls que s'estan posant ara en marxa. I en aquest cas, a diferència del que moltes vegades passa, ha estat el mateix regidor el que li ha vingut de gust, diguem-ne, puntualitzar, matisar, informar a l'entorn d'una sèrie de qüestions que més d'un de vostès els preocupa. Saludem Marquero. Marquero, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
És cert que aquesta qüestió de, diguem-ne, de la gestió o de com quedarà la gestió de la mobilitat al centre de Sitges és hores ara una de les qüestions que més està present en converses de tota mena, no?
Sí, és una qüestió, a veure, és un efecte esperat de la bienalització. Vull dir, quan fa dos anys dèiem la bienalització produirà un efecte expulsió automàtic de cotxes, doncs clar, un cop està la bienalització, un cop la gent et demana, bé, un cop heu fet això, per aquí no passaran cotxes. Un cop reacciones davant d'això que estava previst, doncs es produeixen canvis de trànsit que feia anys que no se'n produïen. Per tant, fins que no tornem a la nova situació, doncs hi ha un debat sobre el tema fins que el tema, diguem-ne, reposi.
Una primera qüestió, segurament la que és més present també en les converses. Els ciutadans s'han estat convenientment informats d'això?
Sí, el que passa és que, a veure, nosaltres anem prenent mesures també, bueno, en principi el trànsit pots deixar passar, però també hem estat sensibles a tot allò que se'ns va demanant. Vull dir, el ciutadà va reaccionant en funció d'allò que veu i et demana, bueno, doncs per aquí ja no passaran, o això aquí ja no té sentit, no? Llavors tu vas actuant, tu saps que això arribarà, has fet una acció que té una conseqüència amb el trànsit, en global, vull dir, no parlo d'un carrer, Per tant, has d'anar gestionant i fer-ho d'una manera molt progressiva.
La pregunta és, d'entrada, les conseqüències d'això poden preocupar més d'un? Les conseqüències pel comerç, les conseqüències per als veïns i les dificultats d'accés?
No són positives. A veure, la bienalització té una filosofia d'alliberar uns espais bàsics, estratègics, d'alliberar-los per gaudir de l'espai, per gaudir amb més seguretat, perquè el vianant sigui el protagonista i tot el que comporta. És el procés de vianalització. I a partir d'aquí, això suposa una gestió de les escombraries, una gestió de les càrregues i descàrregues, una gestió dels accessos, que es va produint poc a poc. És una transformació del sistema de trànsit. Vull dir, bueno, l'hem vist a Sitges altres èpoques, vull dir, va haver-hi una època en què es va tancar Parellades, va haver-hi una època en què es va tancar el carrer Major, i la gent diu, per tant, recordes quan es passava per allà? Va haver-hi una època en què es va tancar el 1 de maig. Bueno, doncs això és un procés, és el procés de bienalització del centre.
Segurament, però, no hi ha hagut una època en què hagi coincidit, d'alguna forma, i en una superfície tan gran, en una extensió tan àmplia, diguem el concepte de tancament, no?
Sí, Álvaro, el que sí que és cert és que s'ha estat molt valent amb aquestes execucions, molt agosarat, per tant han coincidit moltes alhora, moltes a la vegada, i totes amb un casc antic, un eix central, no? Per tant, el canvi és, bueno, pues més sobtat, no? I llavors això, pues, bueno, sempre genera un debat.
Quantes vegades us han dit que això ha estat a punt de resultar caòtic? O si no ho ha estat directament?
Sí, a veure, tu, per exemple, quan has d'asfaltar Rafael Llopart, vull dir, a veure, Rafael Llopart tenia obres pendents de fer ja anys que no es feien per por, del gas, obres, però del subsol, eh? Per tant, sempre hi ha un moment que t'has de llançar, diguem-ne, a la piscina, tens dos o tres o quatre dies molt durs, i un cop s'han acabat, doncs s'han acabat. Per tant, per entendre'ns, no, aquest carrer hem arreglat tot el tema de la famosa vorera que de mil i pico cap en amunt, que això afectava aquells balcons, no hi havia una manera de passar per aquell carrer, tots sabem que no es podia circular, ara hi ha una vorera que es pot passar. S'han arreglat temes del gas, d'Isabel Julià, de Sant Damià amb Rafael Llopart. Bueno, era un eix estratègic que no tenia una alternativa fàcil. Això ha conviscut amb les obres perdó, de la bienalització. Vull dir, s'han fet una quantitat d'obres amb un espai tan petit que estic satisfet en el sentit de que no hem superat el llindar crític. Ens hem acostat, però no l'hem superat.
En canvi, teniu la sensació, o no sabem si és nosaltres, que les conseqüències d'aquestes obres, diguem-ne, amb la vida quotidiana, sí que han neguitejat més d'un, no?
Sí, 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 però com totes les obres...
És a dir, sobre la millora dels serveis ningú no qüestiona res, i sobre la necessitat d'arreglar les coses per descomptat, però en canvi per les conseqüències de, diguem-ne, dos arranjaments, pel que han suposat i pel que poden suposar, aquí sí que hi ha més debat obert.
No, és que sens dubte no hi ha debat. Tu quan fas una obra a la via pública generes molèsties, sempre. Sempre. I ara passeig Vilanova, tu miris del costat que t'ho miris. Quan fas obres en un edifici concret, també generes molèsties, però menys. I si l'edifici està, diguem-ne, allunyat del centre, doncs pràcticament passen desapercebudes. Mm-hmm. Això està assumit, el que passa és que totes aquestes obres entenem que eren necessàries, on podem repassar-les totes, però l'asfaltat, els serveis... I bé, jo a l'Eco d'aquesta setmana sortia una felicitació dels comerciants i veïns del Cap de la Vila, Jesús i demés, diguem-ne, pel tractament de les obres. Tothom sap que són molestes, però es procuren fer amb el mínim impacte possible als veïns, però hi és l'impacte.
Anem per parts. Comencem per aquestes pilones que ara farceixen, diguem-ne, tot el que és el centre de Sitges, que han tancat un perímetre. Mm-hmm. Hi ha pilones a l'illa de Cuba, hi ha pilones al Francesc Gomà, hi ha pilones al capdavall del carrer Jesús, cantonada amb Rafael Llopart, hi ha pilones al carrer Sant Francesc. En definitiva, es tanca, per tant, aquesta part central de Sitges. Allà qui podrà accedir, qui no, tal i com estan ara les coses i en espera d'aquell sistema que ens deia el regidor, on de semàfors intel·ligents, per dir-ho d'alguna manera, amb càmeres de vigilància i amb els residents que tindran una targeta, etc. Mentrestant, això com ha de funcionar?
A veure, les pilones el que ens donen són possibilitats. Vull dir, la pilona pot estar amunt o pot estar avall. Si està avall, no passa res. Si està amunt, ens dona possibilitats de tancament. Per tant, s'han previst possibilitats de tancament. El tema de la càmera per la lectura de matrícules, sí. Això també s'està instal·lant i també ens donarà possibilitats. Possibilitats sobretot de control. Perdó, de control efectiu. Ara el que estem bàsicament el resum de tot el sistema de pilones és evitar en la mesura del possible el trànsit de tot l'eix Jesús Cap de la Vila Parellades. L'eix Parellades no està acabat, però el Cap de la Vila Jesús sí. Ens dona possibilitats de tancament. Per tant, aquí hi haurà una minva important del trànsit. Ara, això té variants, no? Tenim que finalment hem de continuar amb un accés per Jesús cap a Santiago Rusiñol, després de diverses reunions de parlar de Sant Damià, del sistema de Sant Damià, això de moment ha de continuar funcionant com funcionava abans, si vols després fem un apartat,
sí.
I després tindrem un cop acabat Parellades i Sant Pau, tindrem tot un trasllat de les zones de mercaderies que es produeixen en aquests carrers cada matí, de manera que els ocupen fins a les 11, allò és una filera de camions. Aquestes mercaderies es traslladaran a Baixamar. A Baixamar. Per tant, tots aquests proveïments...
En el futur, els camions de mercaderies, que a hores d'ara se situen molts d'ells també carrer Parellades avall,
sí.
Estaran tots a Baixamar?
Correcte.
Hauran d'estar. Quan a Baixamar no hi hagi cotxes.
Mm? Quan a Baixamar no hi hagi cotxes. Per tant, la pilona de Sant Josep amb Sant Gaudenci, del Superpollo,
sí.
Aquesta tindrà aquell sentit d'aixecar-se perquè els camions que puguin entrar per Sant Gaudenci hauran de marxar per Sant Josep cap avall.
Mentrestant, els residents què poden fer?
A veure, el resident sempre si té un aparcament, sempre tindrà accés al seu aparcament, sempre.
Com?
A través de, si és amb la lectura de matrícula, a través de que no se li girarà una multa, sinó que aquella matrícula quedarà reconeguda com autoritzada, i fi, com funcionava ara, vull dir, si algun resident tenia que accedir a...
És a dir, si ara algun resident ha d'accedir, què ha de fer? Demanar una clau de la pilona?
Sí, sí, això a veure, s'encarrega una mica la policia, com, sí, el, sí, sistema, sí. Com el sistema, no, no, però, fins ara.
Pregunto, sí, davant de tots aquells que tenen ara exactament...
Sí, sí, si té que accedir, la... si té que accedir, bueno, a veure, tenim Illa de Cuba, tenim Illa de Cuba, que es podrà, diguem-ne, que es pot accedir fins a Jesús, però no travessar Jesús, o sigui, tu pots... pots aparcar Illa de Cuba, mm-hmm, pots aparcar Francesc Gomà, que són càrrega, zones de càrrega resident. Això, a veure, la policia funcionarà com funciona ara. El que passa és que el més novedós és l'alliberament de tota aquesta zona. Vull dir, nosaltres garantirem el pas dels residents i si és amb lectura de matrícula, diguem-ne, allà no es girarà una multa.
El carrer Santiago Rusiñol. Zona blava, no zona blava...
Hi ha hagut un debat important, hi ha hagut, diguem-ne, dos interessos que es confrontaven, que era l'interès dels comerciants que hi hagués un cert aparcament, bàsicament, a través de la zona blava, i uns veïns que volen, en el fons, volen bianalitzar el carrer. Vull dir, una cosa que ens hem adonat és que aquest procés general té un suport. Vull dir, la gent el que diu és, bueno, i per quan Illa de Cuba? I per quan Francesc Gomà? I per quan Santiago Rusiñol? Després això comporta problemes de gestió, són els altres, però no hi ha dubte amb la direcció i amb l'aprovació d'aquesta política general. Mm-hmm. Per tant, allà hi ha hagut dos conflictes, o dos maneres de veure-ho, i finalment s'ha resolt amb un terme mig. No hi haurà zona blava, sí que es permetrà el trànsit, perquè aquella zona té uns 600 aparcaments, entre Retiro i veïns, 600 aparcaments. Sant Damià, home, és una possibilitat, però genera alguna problemàtica, especialment els caps de setmana, i la mala utilització de tot el conjunt. Per tant, s'entén que s'ha de tornar a mantenir la circulació com funcionava fins ara, que hi haurà unes zones per motos, per bicicletes i una mena de zones per encotxar i desencotxar temps màxim 20 minuts. Diumenge, totalment lliure de cotxes i càrrega i descàrrega de 8:15 to 9 p.m. i l'encotxament i desencotxament màxim 20 minuts de 9 a 9. A partir de les 9 de la nit el carrer tornarà a quedar lliure i els diumenges quedarà lliure. Aquesta mena de conjunció entre carrer lliure i carrer que dona un servei és el punt en el que s'ha arribat entre veïns i comerciants en una reunió conjunta. Ara, dit això, jo no me n'amago. Si algú em diu, escolta Marc, tu com veus el Santiago Rusiñol d'aquí 6 o 7 anys? Jo crec que és un carrer que s'ha quedat a mig camí. Tampoc es pot canviar tot de cop i a la vegada. S'ha quedat a mig camí i jo d'aquí 5, 6, 7 anys jo el veig com l'entrada del passeig Vilafranca aquesta que hem fet. Jo el veig amb un eixamplament de voreres i amb un carril. Ara, això és gradual, això és un termini gradual perquè, clar, són masses canvis tots a la vegada, no? I ara ens hem quedat en un mig camí que no satisfà ni a una part ni a l'altra, però que pensem que és raonable en aquests moments.
Ben a prop d'allà ha quedat una cruïlla bastant fatídica en la vida quotidiana, que és Sant Damià, Santiago Rusiñol, Àngel Vidal, tot el trànsit que s'hi concentra allà, de la forma en la qual s'hi concentra, i afegiríem aquí doncs, tots aquells que es dirigeixen cap al pàrquing del Retiro, que un cop sona la porta del pàrquing, se n'adonen que el pàrquing està ple, que aleshores segueixen endavant fins al cap de la vila i que al cap de la vila no saben per on sortir, un cop ja són dins. Això hi ha alguna forma en el futur de plantejar una altra manera de funcionar?
Sí, a veure, la solució definitiva és tornar com estàvem abans, vull dir, s'entrarà per Jesús, malauradament de moment a dia d'avui no hi ha una altra solució, jo crec que d'aquí uns anys això ja no serà així, però de moment és així. S'entrarà per Jesús, es baixarà per Santiago Rusiñol, com fins ara.
Sant Damià avall.
Sant Damià en avall, única direcció. Quedaran els semàfors allà apagats perquè si algun dia hi ha una obra que sempre passa i s'ha de tallar, s'ha de tallar tal. Bueno, el sistema Sant Damià per una emergència pues funciona. I cap en avall amb una única direcció, carrer Barcelona tancat, carrer Sant Sebastià tancat, des de dalt, no amb la pilona baix, sinó des de dalt, i l'accés al pàrquing del Retiro doncs, com fins ara. Evidentment, si algú se salta el prohibit que allà ben gros, el prohibit de diguem-ne, passat el Retiro cap al cap de la vila, això és una infracció. Aquest senyor, si no troba aparcament, ha de girar i baixar baix. És cert que amb el Retiro hi ha dues línies d'actuació que haurem de fer. Una és, en Retiro té unes 240-250 places d'aparcament, només té 10 en rotació, només té 10.
Mm-hmm. És a dir, totes són tota de propietat, són, menys 10?
Sí, propietat, diguem, no, llogades.
Llogades?
Són menys 10. Mm-hmm. Aquest és l'impacte de la
diguem,
rotació.
Diguem, llogades o de propietat fixes, vaja.
Exacte, fixes. Ja. Nosaltres fa temps que insistim en el Retiro de que la voluntat és que aquestes siguin...
O sigui, en el fons només hi ha 10 places per possibles
rotacions.
Rotacions per persones que vinguin de fora de Sitges que diguin, mira, hi ha
correcte
una plaça,
10. Sí, sí. I nosaltres fa temps, de les 240 o 50,
sí,
10.
Sí, sí, 10.
I nosaltres fa temps que demanem al Retiro que aquestes places les posi amb pupil·latge fixa. Per tant, s'ha acabat la rotació. I estem amb això. Si això no és possible, perquè hi ha un tema econòmic de rendibilitat, si això no és possible, haurem de senyalitzar convenientment amb un rètol si està ocupat o no està ocupat, per evitar que aquesta gent entri a Santiago Rossinyol.
Per tots aquells que diuen, home, si el rètol l'estés...
Però aquest rètol seria molt interessant que aquest rètol ja fos, per dir-ho d'alguna manera, a l'oasi, amb tot el conjunt d'aparcaments. Per tant, perquè tu, si tu puges a Artur Carbonell a un aparcament, és perquè vas al Retiro, perquè ara al mercat ja no entres per dalt, entres per baix, i l'altre és el Jornet que et cau allà mateix. Per tant, si tu ja veus que està ocupat el Retiro, és que ja no puges ni Artur Carbonell. Llavors seria interessant tenir aquest rètol més o menys davant de la caixa, allà a l'oasi, per entendre'ns. Un rètol conjunt de tots els aparcaments. L'altre és tenir-lo on anarem a enxamplar la vorera, més o menys davant de l'Esteve Barratxina. Però en qualsevol cas, allà ja s'ha de senyalitzar si el Retiro està ple o no. Ara, si, com diuen, no? si anem a la Major i ja no hi ha rotació, doncs s'ha acabat el problema.
Qüestió de comerciants. Qui vulgui anar a comprar, deixarà el cotxe a la Plana Est o deixarà el cotxe tan lluny del centre?
Aquesta percepció, que m'agrada que la preguntis, Vicenç, canviarà. Perquè jo també la tenia. I et parlo a títol particular. Jo deixo el cotxe a la Plana Est.
Que vulgui comprar, gruix, No? Que vulgui comprar un caprici, una bosseta...
Sí,
però
jo deixo el cotxe a la Plana Est i vaig a l'Ajuntament, a l'edifici, i trigo 7 minuts caminant. Fantàsticament, ara que tenim tota aquella mena de Sant Francesc estirat. Qui vulgui comprar coses de pes, el futur passa pel lliurament a domicili. Això és així. No estem descobrint res. Si tu vas a París, a botigues de bricolatge al centre de París, les comandes es lliuren a domicili. Vull dir, això... Una altra cosa és que tu vegis el producte, el vegis exposat, a més, no? Però això serà així.
I un petit comerciant pot tenir la capacitat de fer-ho, això?
I tant, i si no s'apleguen. Treballada, vull dir...
Pregunto,
Sí, també els petits comerciants s'han agrupat amb centrals de compra, que això ha estat un pas importantíssim. Els petits comerciants han fet cadenes amb franquícia pròpia, és a dir, el desenvolupament. Tu pots tenir una botiga de 100 metres o 200 metres, amb un nivell de servei espectacular.
Perquè els comerços us ho han plantejat, això? O no?
No,
ha estat una inquietud dels comerciants especialment?
A veure, tu també saps, en funció del producte que tu tens, també esculls la ubicació. Vull dir, tothom sap que als centres de la ciutat poden haver-hi joieries, botigues de roba... Quan ja la botiga necessita una certa logística, ja automàticament queda ubicada en altres indrets. Això és així. Aquí és on ve l'èxit de les superfícies amb aparcament, etcètera, no? amb la compra mensual. Clar, tu pots fer una compra diària i aniràs amb dos bossetes, però clar, una compra mensual implica una logística, no? Per tant, la gent ja calcula quin producte té, com venen els seus clients. El que és important és que el centre es converteixi en una zona d'alt nivell, d'alt valor, en el que la gent gaudeixi, passegi, i això porta un tipus de comerç i un tipus de compra.
La qüestió del carrer Joan Maragall.
A veure, és diversos temes, no?, sobre Joan Maragall. Bueno, aquí jo comparteixo funcions amb el regidor de mobilitat, però bé, diguem-ne, com a regidor del casc antic, tinc part de responsabilitat en gestionar-ho.
I si voleu, més enllà de les solucions, les reflexions a l'entorn de si bé, no hi ha més cera que la que crema aquí o hi ha solucions alternatives o no.
A veure, certament aquests veïns, quan van manifestar el seu neguit, en aquell moment es van produir un conjunt d'obres que van repercutir en un increment de trànsit al Joan Maragall. M'explico. En aquelles dates es va tallar Isabel Julià perquè s'havia de fer uns temes del subsol. Per tant, els cotxes havien de sortir per Joan Maragall. En aquells moments estava tallat tota la part de dalt del Rafael Llopart per sobre de mil i pico, per tant, els cotxes havien de baixar per baix. També actualment tenim els cotxes que diguem-ne, esperen a la banda de Sant Damià per entrar al Retiro, i això també implica un cert trànsit allà. Etc. Clar, ara tot això canviarà. Els cotxes tornaran a entrar per Jesús. La majoria de gent que surt d'aquella zona per Sant Damià puja per Isabel Julià. I diguem-ne, bueno, s'han finalitzat pràcticament tots els asfaltats d'aquesta zona. En aquesta zona s'han fet actuacions importantíssimes. Per fi estem canviant l'enllumenat de Joan Maragall, que tantes vegades s'havia comentat. A l'octubre comencem l'enxamplament de la vorera del Pompeu Fabra, tantes vegades demanat als veïns. Hem asfaltat l'11 de setembre pràcticament tot el carrer Garraf a l'espera d'una finalització d'una obra. Balmins, tota la plaça aquella del Bonanza, em sembla que es diu, del doctor Robert, no es diu? Tot allò, bueno, un tros d'aiguadols, els reventors, aquell carrer que baixa per Balmins. S'estan fent, bueno, una pila d'actuacions. Vam fer l'asfaltat de Santiago Rossinyol. Per tant, es va produir allà un punt crític que ara ha baixat de manera important. Nosaltres ens hem reunit amb la plataforma i jo més amb una de les persones que em sembla que pel que té sentit vindrà després.
Sí, en Josep Maria Tubau.
Sí, era un dels que va venir a una reunió que vam tenir fa poc amb el regidor de mobilitat. La demanda que fan, pues, com tots veïns, tots els veïns la podrien compartir, no? Que el meu carrer sigui més tranquil, més pacificat, vull dir, però amb això estem nosaltres, és part de la nostra política. La demanda fonamental és que els cotxes, diguem-ne, puguin tornar a circular per la platja Sant Sebastià, pel tram entre el Rafael Llopart, cantonada Costa Dorada, perquè m'entenguin, i l'11 de setembre. Can Negret, perquè m'entengui. Aquesta és la demanda, no? Clar, la voluntat de l'equip de govern que es va manifestar en el darrer ple és que, clar, aquest espai ha quedat d'una manera tan especial, no m'agradaria dir també, però perquè sóc jutge i part, no? Però ha quedat d'una manera que bueno, hi ha una opinió general de que aquest espai s'hauria de preservar tal com està ara, no? I clar, això probablement implica posar algun trànsit més per Joan Maragall. De tota manera, tota aquesta zona de la platja Sant Sebastià és una zona que ha de tenir una circulació de barri, perquè clar, la gent ja no ha de baixar a baix perquè trobarà un aparcament, perquè ja no hi ha. A la platja Sant Sebastià hi havia unes zones d'aparcament, però és que ja no hi ha. O sigui, tu si vas allà, tu, per anar al Melià no has d'anar per allà. Estem intentant que la gent vagi per la carretera de les Costes, estem fent la rotonda dels Molins. Per tant, és una zona que estem d'acord que ha de quedar de barri, perquè així està passant naturalment. Ja no hi ha un aparcament, o sigui, ja no has de baixar a la platja Sant Sebastià. L'accés a la zona de l'Ajuntament ha de ser per allà, però no per aparcar, sinó perquè és pràcticament l'únic accés que hi ha. Per tant, la demanda es centralitza, per part d'aquests veïns, es centralitza en que es torni a obrir la platja Sant Sebastià. Mm-hmm. No? I nosaltres el que estem treballant amb ells és fer totes aquelles mesures, totes que són moltes, que facin que el trànsit d'aquella zona sigui pràcticament el veïnal. Pràcticament el veïnal. Des de pàrquings dissuasoris on estan ara els Mossos, des de, bueno, si s'ha de canviar algun tipus de senyalització... aquella zona és cada que ha de així, per tant, en aquest punt de vista el compartim, no? Ara, entenem que és, que després hi ha una altra part que en principi no compartim, que és que es torni a obrir el trànsit de la platja
de la platja Sant Sebastià. No comparteixen, però entenen que d'alguna manera els veïns del carrer Joan Maragall n'han sortit perjudicats o no?
No, clar, perjudicat no. A veure, és el teu barri. És que és el teu barri.
No, vull pregunto dir, en un sentit.
No.
A veure, la disminució de trànsit a la platja Sant Sebastià ha portat com a efecte l'augment del trànsit al carrer Joan Maragall?
No, a veure, el carrer Joan Maragall no ha estat mai un carrer de gran trànsit. No descobrim res. No? De tota manera, nosaltres ara ho mesurarem. Ho mesurarem per poder parlar amb dades, no? Però no ha estat un...
Ho pregunto per si hi ha una relació causa-efecte.
No.
Perquè una cosa és que un carrer no hagi estat mai un carrer de gran trànsit, l'altra cosa és que un carrer hagi vist augmentat el seu nombre de vehicles per la disminució.
El que passa és que, a veure, tu estàs en el mateix barri i clar, la pregunta és bueno, jo a 20 metres de casa tinc una zona increïble i la tinc a 20 metres de casa. O sigui, la platja Sant Sebastià és de la gent del barri i dels de Sitges. Per tant, és tot el mateix. Vull dir, no podem reproduir aquí les batalles dels contenidors, no? De tenir-lo al costat però no davant de casa. Vull dir, és el teu barri. La platja Sant Sebastià és el teu barri. Per tant, tot allò que sigui bo per la platja Sant Sebastià és bo pels veïns de Joan Maragall.
Ara qui us escolti us faria una ironia. Home, doncs si tot és de tothom, doneu-me un pis a la platja Sant Sebastià a mi, i no al carrer Joan Maragall.
Però us entenem
el concepte, però us pregunto si d'alguna forma els veïns de la platja Sant Sebastià sí que volen una platja Sant Sebastià sense cotxes.
Bueno, però no és només els veïns.
Sense trànsit.
No és només els veïns, és que hi ha indrets que són més de tothom que qualsevol. O sigui, d'aquí, el Camp de la Vila és dels 30.000 habitants. El Passeig de la Ribera és dels 30.000 habitants de Sitges. Mm-hmm. I ara hem fet de la platja Sant Sebastià un indret, i ja es veurà en els propers mesos, un indret amb tot el seu valor. Hem fet una actuació que pensem, i l'hem fet amb aquest esperit, i pensem que no ens hem equivocat, que li donarà tot aquest valor. Mm-hmm. Per tant, jo crec que s'ha de mirar des d'un punt de vista global, no? I l'augment de trànsit, nosaltres el mesurarem. Pensem que és una zona que no ha de rebre un trànsit que més enllà del propi que generi, perquè és que ja no vas enlloc allà, i que totes les mesures que es puguin fer en aquesta direcció es faran, sense cap mena de dubte.
Aquesta xifra de 4.000 vehicles al dia us sembla així d'entrada?
A veure, jo no vull discutir. Jo crec que no és una xifra exacta. O sigui, no és una xifra, no, exacta no és la paraula, no és la xifra acurada. Estic absolutament convençut. Ara, nosaltres la mesurarem. Mesurarem els cotxes que passen, i a més ara l'alcalde doncs, vol fer un pacte de la mobilitat en general, com està amb altres zones. Vull dir, per poder parlar dels temes, jo no vull opinar sobre la xifra, per poder parlar dels temes d'aquest i de qualsevol altre, t'has de dur... t'has d'informar i t'has de documentar. Per tant, jo no dic que en un moment puntual no hi hagi hagut un increment de trànsit, ja ho he reconegut, que així s'ha estat, però, vaja, jo crec que aquesta punta que va succeir en un moment concret, amb unes motivacions molt concretes, ara no existeix.
I en qualsevol cas, creieu que es poden trobar alternatives
en
suficients?
En qualsevol cas, nosaltres tenim un 10 o 15 actuacions que podem fer de manera que minvi tot, no? I jo a vegades li comentava a una persona de la plataforma, jo li comentava, dic, no sé, quan hi ha aquesta demanda veïnal i pensa, no? Quines possibles solucions que hi ha darrere, no? I jo li deia, dic, mira, dic, hi ha una cosa que em tranquil·litza, d'aquí 10 anys o d'aquí 15 anys això ja no serà un problema. I em deia, per què? Dic, perquè tots els cotxes seran elèctrics. Tindrem un altre problema, que és d'assabentar-nos quan passa un cotxe, perquè no els sents. Tindrem un problema. Però el problema que pugui generar de petit soroll o el que sigui, doncs ja no existirà. Mm? És diguem-ne, una esperança del futur, no? De com la tecnologia ens pot ajudar a resoldre els problemes que tenim cada dia. De tota manera, nosaltres tenim una sèrie d'actuacions que volem fer, perquè nosaltres estem en la mateixa línia, que aquesta zona ha de ser pràcticament pels veïns, perquè ja no hi ha aparcament pels turistes, no. I ens ha quedat clar, no? I fins i tot en algun moment es va plantejar l'aprofitament de la Belcor per la part de la superfície i tal i qual, sí, però els veïns van dir no, perquè això generarà més rotació i tal i qual i tal, no? Per
és tant, a dir, que aquella superfície fos momentàniament un pàrquing.
Exacte, exacte. Pues,
però els veïns van pensar que afegiria encara
rotació,
més
rotació. Per tant, això s'ha descartat, no? Però clar, i bueno, per altra banda també hem de garantir un, bueno, l'accés a les activitats econòmiques, no? Però aquest és una mica el resum. Sí?
Platja Sant Sebastià. Què queda per fer? Que deuen ser poquetes coses ja.
Sí, Platja Sant Sebastià queden per col·locar els accessos, els un que s'ha construït amb formigó, que és el que, diguem-ne, l'accés de la zona de la Torreta, que és l'accés logístic, per entendre'ns.
Perquè els veïns ens entenguin, els accessos a la platja, eh?
Sí, 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 sí. I queden altres dos que van més o menys a la zona central, que són unes estructures de ser inoxidable o de ferro forjat, no sé el material, cobertes de fusta. Són dos escales i una rampa que van paral·lels en la mateixa direcció del mur.
Com havíem dit, a la manera del passeig marítim, per dir-ho així, d'accés a les platges.
Exacte,
les escales
sí.
paral·leles al passeig.
Paral·leles, no allargades. També bueno, hem estat sensibles, diguem, això també ha tingut un procés, no?, de participació. No? En principi el projecte original tenia quatre fileres de palmeres i això els veïns, i l'existent i tres més, això doncs, vas dir que hi hauria massa vegetació, que això seria un palmeral, etc, etc, etc. De quatre vam passar una i després, bueno, després d'unes trobades amb veïns i de més, doncs, es va considerar que havíem de passar a una i mitja, per entendre's, perquè un són palmeres i l'altre seran arbres més baixos, i llavors es faran dos fileres, una la zona de les terrasses i l'altra la zona de passeig. De quatre hem passat a una, després a dos, i aquestes ara s'estan fent els escocells, i les plantes que col·locarem aquí seran tamarins, acàcies, amb una base de romaní, sembla això una recepta del Ferran Adrià, amb una base de romaní, i això es farà amb aquests punts i s'està fent ja, no? Per tant, se li donarà una miqueta més de verd en aquest passeig, que són els forats que s'estan fent, els forats que hi havia no estava previst fer-los, vull dir, els forats que hi havia abans eren en principi pels fanals i després va ser per col·locar tapes de registre d'instal·lacions. Aquí hem d'anar molt en compte perquè s'han arreglat i s'han fet moltes instal·lacions en el subsol, o sigui, no pots fer un forat a qualsevol lloc perquè hi ha moltes instal·lacions al subsol que s'han previst. I per tant hi ha una filera més, diguem-ne, d'arbrat d'aquest, d'acàcia, tamarín amb base de romaní. I després estem buscant, també se'ns demanava algun banc que fos diferent, que fos un banc propi de la platja Sant Sebastià, no? Nosaltres havíem agafat el famós banc del Santa Cole, perquè era el banc de la Fregata, per entendre'ns, que havia passat el vistiplau del Consell d'Avis.
Quins bancs de fusta,
Els bancs de fusta, que era molt còmode, molt ergonòmic, em sembla que es diu.
D'estructura de ferro colat amb làmines de fusta.
Exacte. Però s'ha demanat una certa particularització i també estem en la recerca del banc. No sé si donarà temps per la inauguració, possiblement hem de col·locar els altres, el Santa Cole, temporalment, i buscar aquest i tal, però sí que estem fent una filera més d'escocells per donar-li una miqueta més de verd. I els accessos seran doncs, bons, bastant bons, vull dir, falten per es col·locaran ara darrerament, i la barana, com es pot veure, ha quedat molt, molt integrada, molt minsa, molt mínima, i bueno, estem bastant, bastant satisfets.
Pregunta de veïns, les terrasses han guanyat lloc? O
sí,
no?
Les terrasses en principi van passar de dos fileres, per entendre'ns, a tres fileres. Això són les terrasses que anomeno jo centrals, les entre el Rafael Llopart i l'11 de setembre. Han guanyat aquest espai de dos a tres. I les terrasses de la banda, de l'altra banda, del Rafael Llopart cap al Baluar, Vidal Quadres, aquestes s'han quedat igual o han perdut una mica. Ho han perdut una mica, alguns metres quadrats.
Us ho preguntava perquè alguns veïns ens tenguin...
Sí, a veure, tots hem guanyat. Vull dir, el fet de treure les famoses rampes d'accés, les rampes aquelles, es van guanyar allà doncs, uns metres, i bueno, ara tenim un passeig de 20 metres, tenim un espai de 20 metres en el que em sembla que era el 20% és de terrassa i la resta és lliure, no? Entre la zona prevista per si té que passar a cotxe i la zona, diguem-ne, de passeig, no? Però bueno, això ara que s'ha obert aquest cap de setmana es veu la dimensió de l'espai, no?
Finalment allà hi circularan qui?
A veure, la voluntat, evidentment això va molt lligat al que comentaves de, també de la plataforma de Sembregall, sí, que el que desitjarien és que tornés tot com abans, per tant, que circulés. Clar, ella no es pot aparcar, però allà en principi hauria de circular els clients de l'hotel, que té 20 places d'aparcament, el Sant Sebastià en Playa, i els 4 del Magí Casanovas de la part de baix, que tenen un aparcament. I allò que sigui imprescindible. Accés autoritzat, imprescindible. A partir d'aquí és una pilona que pots tenir amunt o pots tenir a baix. Si allò es decideix que ha de ser una circulació no controlada, pues hi podrà circular tothom. Aquí, per exemple, hi ha mesures en aquesta zona que vam proposar també a la gent de la plataforma, que és canviar el sentit de l'11 de setembre. Si l'11 de setembre baixa, tots els carrers pugen. El Felip Massol, sí, tots pugen. Si l'11 de setembre baixa, permets que la gent no doni voltes quan s'equivoca. Quan s'equivoca té que fer una volta tremenda. No? I a més permets una connexió ràpida i directa amb Garraf i Balmins. Per tant, evita tot un tros de Joan Maragall que ja no passa ningú, pràcticament. A més, amb aquell punt d'allà dalt de tot on està el parc infantil, que també és un gir una mica forçat, per tant, hi ha mesures. Canviant a l'11 de setembre es podria minvar moltíssim.
Si l'11 de setembre baixa, en Rafael Llopart, què passaria?
No, Rafael Llopart es quedaria igual. Tot es quedaria igual. Tot quedaria igual.
Però amb 11 de setembre
pensem
de baixada.
Que si l'11 de setembre baixa, reduirà el moviment. També es pot plantejar algun tipus d'asfaltat amb sonoreductor, passos de vianants que facin que amb velocitat a 30. Ara ja tens que fer, diguem-ne, tens que fer el C d'aquell de l'11 de setembre, precisament, no? Però bueno, i aquest 11 de setembre, per la banda baixa, uns 10 metres per baixa, hauria de ser de doble direcció, perquè si no, no hi ha possibilitat d'accés a la finca del número 14, que té un aparcament, que té un accés, que només només pots fer l'accés si puges.
D'acord.
Per tant, pensem que són mesures que ajudaran de gran manera, no, el tema.
Inauguració oficial?
Platja Sant Sebastià esperem finals de juny. És cert que també hem tingut tota una obra de sorea de l'estació de bombament que no era directament nostra, que era responsabilitat de sorea i que sorea ha tingut algun retard i que intentem no trepitjar-nos. I que l'obra d'ells acabi abans que nosaltres, diguem-ne, ens rejolem, perquè allà hem posat una pedra molt maca, però també més delicada, la platja Sant Sebastià, preveient un ús mínim del trànsit. No així com a Jesús per allà d'Esnó, és un material molt fort, és un material, és granet, això ens enterrarà, per dir-ho d'alguna manera, la ceràmica, no? La ceràmica dura 20 anys, però aquest ens enterrarà. Aquest material
ens enterrarà el d'Ocre Jesús, eh?
Sí, enterrarà la solidesa del material.
Potser més d'un voldria que no que fos el revés.
No, exacte, però la solidesa del material.
La solidesa ens...
I ara també s'ha vist que evidentment els carrers s'embruten perquè s'embruten, però que si neteges se'n va tot. Quan tu neteges, si els xiclets s'han de fer més manualment, com a tots els carrers, a l'asfalt amb el xiclet s'ha de treure especialment, però quan neteges, marxa, no? Perquè aquesta peça, el famós granet, contra el que es diu, no, té una absorció mínima, té una absorció del 0,3%. En canvi, per exemple, el formigó, que és del que tenim al passeig Vilafranca, la zona aquesta de l'Oasis, a més aquest té una absorció del 6%. Però en canvi la platja de Sant Sebastià, que també és pedra, o sigui, són materials nobles, la ceràmica és un material prefabricat, però tot el que s'ha fet és en material de primer nivell, tant per la part del granet, és pedra, granet, com de la platja Sant Sebastià, que és pedra, d'una veta que hi ha entre Tarragona i Lleida. És un material molt més delicat i d'una zona que es preveu amb un ús mínim de coses agressives que poden passar aquí i fins i tot s'ha embarnissat. La inauguració esperem finals de juny, aquesta és la intenció.
I abans de deixar la platja Sant Sebastià, l'urbanització dels voltants de l'ermita. I per aquells que creguin si és que feia falta o no, pavimentar, no pavimentar, deixar-ho com estava, etcètera, etcètera.
Aquest projecte, tinc menys coneixement personal, perquè és un projecte que està portant el meu company Armand. És un projecte que, com saps, ve de l'any 94, que és del Ministeri, no? I sí que ens hem coordinat i les peces, diguem-ne, la peça de terra és la mateixa. els fanals són els mateixos, el que passa que allà tenen dos capçals. Nosaltres vam decidir, els del Patge Sant Sebastià, vam decidir ser més minimalistes. Però, bueno, jo crec que és un espai que l'haurem de... Bueno, haurem de veure com resulta. Com resulta la il·luminació, com hi ha la il·luminació en conjunt, perquè com lliga la il·luminació que teníem de l'ermita de Sant Sebastià amb la nova il·luminació, perquè una no es mengi l'altra, què passa amb la vegetació... Bueno, jo crec que s'haurà d'anar treballant, i si s'ha de modificar alguna cosa que millori l'indret, doncs s'haurà de fer sense problemes. Nosaltres a la platja de Sant Sebastià teníem previst col·locar testos, i bueno, doncs si hi ha hagut una demanda que hi hagi una miqueta més de vegetació, doncs fem els cossells, doncs en fem, cap problema. Que sigui un arbrat, doncs no tant, que no creixi tant, doncs no posem nata a les acacis, als tamarins. Per tant, jo crec que la platja i el Balmins haurem de veure bueno, què passa. S'ha volgut coordinar al màxim amb el Ministeri, però haurem de veure què passa, i si s'ha de fer alguna intervenció puntual, doncs jo crec que no té que haver-hi cap problema i s'ha de fer. Vull dir, sí. Escolta, que això resulta que genera que aquí els skates tu tiraran per aquí baix i no sé què, bueno, doncs potser s'ha de fer alguna cosa, no? Però el mobiliari, la base és la mateixa pedra, el mateix color, per tant lliga. El mobiliari, la vegetació, la il·luminació, són coses que canvien les percepcions dels entorns. Per tant, amb això es pot jugar de manera important i veure què passa. A veure, no té res a veure el que hi ha ara amb el que hi havia. Jo sempre dic el mateix sobre gustos, cadascú els seus, no, ja he après a no discutir-los, cadascú el seu, ja he après a no discutir-los.
O a no discutir en general.
A no discutir en general sobre gustos. En tot cas, quin és el teu? Ah, molt bé, està bé. Però clar, 100 persones, 100 gustos, no? Però, bueno, jo crec que s'haurà de, sens dubte, tot això que s'està fent, tant Balmins com Sant Sebastià, com Jesús, com Espalter, en exemple, sens dubte millora la situació anterior. O sigui, jo això ho tinc claríssim. Ara, que sigui la millora amb el nivell d'exigència i perfecció que es volia, cadascú té el seu nivell d'exigència i el seu nivell de perfecció, però sens dubte, millora des d'un punt de vista objectiu, accessibilitat, seguretat, accés, passeig, etc. I després pots tenir matisos de si m'hagués agradat més això o l'altre, o... però això són matisos. Però jo crec que el salt és de millora. Podem ser més o menys exigents, però el salt és de millora. Per tant, ara tindrem un altre passeig de la Ribera. O sigui, ara Sitges, per l'altra banda, que era la gran oblidada, tindrà un altre passeig de la Ribera que començarà al centre històric i finalitzarà a Aiguadols. És que és un altre passeig complet. I que això produirà, a més, jo ho intueixo, no? Produirà una demanda del passeig de la Ribera per anar-lo millorant. El que passa és que aquest és un debat encara més delicat de totes les altres que s'han tingut. M'entens, Vicenç? Però produirà, perquè ja ens ho han dit, restauradors, escolta, i aquí per quan? I perquè, clar, independentment de l'opinió, passa que aquest debat és molt més delicat, molt més complex.
Ens queden només 2 minuts, una qüestió. Sobre aquelles places de més que van sortir al mercat, hi ha alguna solució o el conflicte que s'havia generat amb el propietari de l'empresa?
A veure, això és un tema que serà un tema legal, serà un tema que està en mans de la Secretaria General de l'Ajuntament, i que això serà un contenciós de 3-4 anys.
Déu-n'hi-do.
Per tant, que es resoldrà la propera legislatura i es resoldrà...
És a dir, per decidir de qui són definitivament
aquelles places. Sí, sí. Fins ara, a veure, jo no he volgut opinar sobre les informacions periodístiques, eren incomplertes, no contrastades. Fins ara el que hi ha hagut són 2 sentències amb el que s'anomena mesures cautelars, que vol dir que el jutge no ha entrat en el fons, sinó que cautelarment diu, bueno, de moment deixeu-ho així. Una ens permetia fer una separació de mur, o sigui, un jutge va dictar, diguem-ne, cautelarment a favor de l'Ajuntament, però vam pensar que no tenia sentit fer un mur al mercat.
Que separés aquelles places de la resta.
I vam dir, bueno, doncs col·locarem papallones. I l'altre va dir que no col·loquessin papallones, però en canvi podríem fer un mur. Per tant, però aquí el que està en joc és que fins que no resolgui la propietat, qui utilitza les places? Però si finalment el jutge diu no, aquesta propietat era de l'Ajuntament, aquest senyor haurà d'abonar tots els anys que hagin passat el lucre cessant. Això són molts diners. Mm-hmm. si les ha ocupat l'Ajuntament, de, ho hauria d'abonar l'Ajuntament. De moment ell les està ocupant.
D'acord.
Aquestes. I això era el que, com la justícia, intentant garantir decisions justes, triga, aquí la discussió era qui, fins que la justícia es pronunciï, qui utilitza. Com dic jo, en el pitjor dels casos, l'Ajuntament tindrà un 60 o un 70% d'aquelles places, que aquest senyor les està ocupant totes. O sigui, aquest és el pitjor dels escenaris.
És l'únic serrell que queda del mercat?
És l'únic serrell que queda del mercat. Si tota la finalització jurídica de tot el conjunt, que vol dir l'escripció de les propietats. Per tant, en tota la resta hi ha acord, però amb aquesta propietat, que és el 30% del conjunt de l'edifici, és l'únic serrell substancial. Pràcticament les obres s'han acabat tot, queden quatre coses. És la forma jurídica, l'escripció de les propietats, on aquesta és la més substancial.
10:59, donat voltes a l'entorn de la qüestió del trànsit, i continuarem en 5 minuts amb la gent de la plataforma del carrer Joan Maragall. Marc, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
En 5 minuts tornem. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.